I tant, i ara tenim el gust de parlar amb la dibuixant i creadora Bebe Sobrino, que ha guanyat el tercer premi del certamen de còmic art jove de les Illes Balears amb un relat sobre la nostra illa, on una sirena fa de les seues a la platja de Ses Illetes. En el nostre mur de Facebook, per cert, podreu consultar alguna de les vinyetes premiades. Ara, però, volem saludar aquesta formenterera de només 21 anys que acaba de titular-se a l'Escola Superior d'Arts i Disseny de les Illes Balears. Verònica, Bebe Sobrino, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Enhorabona.
Moltes gràcies.
Com digereixes el premi?
Bueno, encara estic... Bueno, és un moment d'aquestes de... Has guanyat i estàs molt content, perquè el premi és tercer, va ser com molt especial, perquè jo pensava que no anava a guanyar, anàvem com les expectatives a terra, però ara estic molt emocionada, és molt guai, estic xerrant amb moltes persones molt importants del tema de l'art, del còmic, i crec que és l'experiència més gran de quitant el premi en si, en metàl·lic o en físic, que sí. N'hi ha, és el més important i el que més estic disfrutant és això del reconeixement, parlar amb persones que estiguin molt interessades al còmic i conèixer moltes persones del tema.
Clar, les portes que se t'estan obrint arran
sí,
d'això,
no? Sí, exactament, exactament. Jo crec que és aquest és verdader premi, d'aquest tipus de concurs. No és una cosa només de... que tu agafes un premi, te vas a la teva casa i dius, ja està. Sinó és una cosa que dius, aquí és el meu primer pas per molts altres premis grans d'aquestos de reconeixement i confiança, jo crec que és el més important.
Pel que fa al premi en si, no sé si se't publicarà l'obra o hi ha sous
sí.
En metàl·lic, com va això?
Tens un premi en metàl·lic, que es va, bueno, depenent de la categoria, tu guanyes uns ous específics, que després tens que invertir els teu còmic.
Ah,
per exemple, crec que el primer premi eren 3.000 euros, però tenies que terminar la teva obra i presentar-la. I aquests 3.000 euros, una gran part, era per la presentació i la publicació d'aquest còmic. I això, bueno, ells posen una editorial, sí. Te recomanen, i, bueno, te recomanen un popurrí d'editorials i tu dius, aquesta m'agrada, i després així fas una inversió per tindre el teu còmic en físic. Imagina ja tenir-lo tot editat, tot perfecte, i després publicar-lo al moment. Això és és el premi ben verdader.
En el teu cas, és així també?
No, en el meu cas, com és el tercer, només et donen el premi metàl·lic, ara com uns 500 euros, perquè es va dividir amb un altre company, perquè sí. es van fer com dos premis extra, i després aquests són només per tu, és com has guanyat, i vale. Ara te posarem com a possible referent d'altres concursos, i bueno, és això, el primer premi és el que té com més pes.
Tens possibilitats de publicar-lo de totes formes?
Sí, sí, justament sí, perquè aquesta història és curiosa, perquè jo tenia pensat, això va ser com molt espontani, em varen posar l'opció de fer aquest concurs i vaig dir, sí, sí, jo encantada, però clar, totes les meves històries són com de capítols, 10 capítols, 80 pàgines, i clar, n'hi havia un límit de pàgines possibles per presentar-ho, òbviament, i eren com, crec que 8 o 10, i clar, no m'agradava la idea de posar només un tros de la meva història i que totes les persones es quedaven tipus, i ara què?
I com continua això?
Exacte, això no m'agrada, que aquesta continuació obligatòria, doncs vaig pensar que tenia ja fet, bueno, ja planejat i guionitzat, és guió d'una història que tenia moltes ganes de publicar-la a l'ADN, que em va dir en Vicent Ferrer, perquè estic de dibuixant també a la revista, i aquesta era la història més que volia presentar per al següent volum. I clar, va ser com, mira, doncs, aprofito, la dibuixo, perquè jo la tinc escrita, i la presento, perquè això volia que fossin unes 6 pàgines, i em va quedant 4, perquè també vaig pintar-les, i vaig dir, bueno, ja està, aquestes són...
O sigui, podrem llegir aquesta història
sí,
sobre les lletres en el pròxim ADN.
Exactament, sí. El pròxim, que crec que sortirà, no sé si és ja Sant Quibé, Sant Jordi, o aquest hivern, no sé si en Vicent posaràs un altre...
Igual per Nadal, a vegades.
Pot ser algun especial d'aquestes de revistes d'extra grapa especial de Nadal. Pues sí.
El mite de Ses Illetes, explica'ns un poc com planteges l'obra, primer en l'àmbit gràfic i després parlem del tema de la història en si.
Vale, l'àmbit gràfic jo tinc molta referència dels còmics europeus. Soc molt fan dels còmics indie, els còmics... d'aquestos més tiren per a... És d'Europa. Vaig estar molt, molt, molt emocionada d'anar a un event d'aquestes de França, d'aquestes de Rencodes Còmic, de recopilació de...
En Volem, potser?
Sí, exacte. No, no, volia anar a Es Volem, perquè n'hi havia moltes referències que jo volia agafar. Vaig estar als de Barcelona, només.
Molt bé.
I clar, aquest és el meu referent, també d'un poc de rotllo de còmic americà. I després... vaig provar, normalment jo no pinto els meus còmics, només les tintes, les entinto i ja està.
Fas blanc i negre.
Exacte, només això, hi ha un monocromàtic si poso un color i ja està. Mm. Però aquesta vegada vaig posar el color, m'agrada, estic experimentant els meus límits. I va quedar bastant guai, jo crec que estàs, per ser la meva primera vegada fent un còmic a color, jo crec que va quedar molt xulo. I també vaig agafar la referència a això d'anar a Lletes i asseure'm al terra i estar dibuixant el que estava mirant. Es dibuix en vivo, és el que més m'agrada, el que estic agafant ara com la base del meu art. I això jo crec que és estil, és bastant simple, jo crec que està... està guai.
La història d'on l'has treta, per cert, la sirena de Lletes.
Això és una història perquè, clar, totes les persones que m'han parlat d'això pensaven que era com una recopilació de diferents mites del folklore de Formentera, que n'hi ha molt, és una passada, sí. He estat investigant i va ser una locura. Però no, és una cosa més personal, són històries que jo en recordo de la meva infància, que em deien quan estava... Per exemple, la mita de Lletes és perquè vaig anar a una excursió quan tenia 10 anys i la meva profe, per donar por, perquè ens estàvem anant als fons, em va dir, no, cuidado, perquè n'hi ha una sirena que agafa els nens que són molt mals i que tenen el cor, que són males persones i te l'enduen als fons. I jo em vaig quedar traumatitzada, va ser com una història molt, molt loco. I clar, vaig estar fent un popurrí d'idees i vaig agafar les idees d'aquestes, les històries que em varen agafar més, es varen quedar al meu cap gravats el trauma. Podria fer una recopilació de petites historietes, però vull també fer una mescla amb les històries d'aquí, perquè vaig parlar amb Morna i em va contar unes anècdotes èpiques de quan ell tenia com 9 anys, de cases abandonades, de coves de Formentera, històries de mariners, bueno, històries de mariners n'hi ha mil milions, o dels faros, o de les torres de defensa, com aquestes històries d'això, fantasia, que no saps si és màgica o si només és com... que ho han fet ho han dit tantes vegades que ho han transformat en màgia, però sí, crec que ha estat més personal, una cosa d'agafar una idea personal, però que crec que es posarà com a un ritme més... molt més documentat. Aquest és el meu pla.
En definitiva, ja veieu l'ímpetu creatiu que té na Bebe i està disposada a exprimir fins a l'últim centímetre de terra quadrat de Formentera i les històries que respiren, no? En les nostres platges, en les nostres roques, en els nostres boscos, tot
sí,
el que hi hagi.
Sí, sí, sí. M'agradaria molt una recopilació d'aquestes. No sé si n'hi ha com algunes que són del folklore totalment de Formentera, tipus que siguin una cosa que tots els de Formentera d'aquí, que heu nascut a Formentera, sapau, aquestes coses que no arriben als jovens que estan ara, que bueno, surten molt ràpid a Formentera, doncs no m'arribo a agafar els mites, llegendes.
Home, hi ha un parell de llibres molt interessants.
Sí,
en
no,
Joan Castelló Guasc té un recopilatori, Rondalles de Formentera.
Sí, 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 justament, això ho estava mirant.
Que, a més, el tenim locutat aquí a Ràdio Illa Formentera. En l'època de la pandèmia,
sí?
Saps? Quan, bueno, doncs... en aquest cas, na Tere Costa, el cel sigui, ens va locutar cada una d'aquestes rondalles de Formentera i les podeu recuperar al nostre web.
Pues sí, perfectament. Serà el podcast perfecte.
Narrades per ella. A més, també hi ha el llibre Formentera Màgica, Carlos Garrido, molt interessant també, que va per aquí. Entre altres recopilatoris, segurament me'n deixo molts,
Sí, sí.
A veure, et vam conèixer el 2022 quan vas col·laborar en el tercer exemplar de la nova era del fanzine de còmic ADN. Com recordes aquella experiència? Entenc que era la primera vegada que publicaves,
sí? Sí, la primera vegada. Vaig agafar la idea... Bueno, en Vicent posava els guions i em va fer una recomanació de te poso aquesta història i tu me la dibuixes. Vaig tardar un munt perquè encara no trobava el meu estil, estava dibuixant super poc, estava molt estressada amb amb la universitat, i després, clar, en procés també vaig arribar a tindre un contacte molt, molt especial amb en Juan Moreno, que és el meu referent, el dibuix de Formentera, el dibuix super específic, super naturalista. Vaig anar al seu estudi, em va donar molt de classes de mira, tens que fer això, tens que canviar has d'entintar-ho, tens que posar color, bla, 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 i després això es va allargar per un any fins que vaig aconseguir, bueno, un any, igual 8 mesos, per exemple.
Sí.
I vaig aconseguir fer la primera publicació, que va ser com, buah, el meu moment més d'estrella, estava superfeliç, perquè imagina veure alguna cosa que estàs fent tu a físic, saps? I ho tenia a casa i la meva mare ho estava llegint, el meu pare estava supercontent, va ser com, buah, un orgull de... Ells estaven més feliços que jo, jo estava com encara en xoc, perquè era com la primera vegada que ho veia en físic, i això va ser molt guai. També vaig posar això com un exemple a l'escola. Tipus, he participat a aquesta revista i em va ser una experiència molt guai, i tots estaven com, mira, 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 però ja té una base. I jo, bueno, base, sí, bueno, principiant,
home,
però sí.
Estem parlant de la primera, fanzine de còmic en català a les Illes Balears,
sí, sí,
amb un recorregut
sí.
de dècades.
No, és increïble anar a Mallorca i veure la revista ja supergran i passar i veure els teus noms, els noms de les persones que coneixes.
Recordes el primer moment que vas tocar aquell tercer número del nou ADN,
sí,
amb el teu còmic? Com va ser? Et van cridar, et van avisar, te la porta el Vicent, vas anar a la
Turfarrec? Vaig quedar amb Vicent, em vaig quedar a Patinyo a tomar un cafè, a prendre un cafè, i em va donar l'edició a sa mà, i vaig veure per primera vegada, i va ser com, oh, mare meva, em va preguntar, t'agrada, saps? Tipus, no, clar que m'agrada, va ser una locura. I després ja ho vaig agafar a sa tenda, i em van donar diverses edicions per tindre especials, i també volia veure, perquè coneixia diversos dibuixants, estava sí. més emocionada per veure, no m'esperava trobar sa meva, i va ser molt guai, molt, molt.
Doncs sí, esperem que en Vicent i tot l'equip de l'ADN, Bebe inclosa, sí. doncs ens brindin més oportunitats de gaudir amb aquest fanzine, amb aquesta revista cultural de poesia, de còmic, de narració, de tot, de fotografia mm-hmm. també,
sí, sí, sí.
de tot el que tingui alguna cosa a veure amb Formentera i amb l'art, no? I ara què, Bebe? Cap on vols tirar? Vols tirar cap a la il·lustració, cap al disseny, seguim el còmic? Cap a on et crida el futur?
El meu cor està cridant que sigui amb el còmic, perquè és una cosa que sempre m'ha omplit com persona. M'encanta consumir còmic, llegir, estic encara superfriqui dels còmics. Doncs ara que tinc l'oportunitat d'obrir les portes, que tinc aquesta super evento de que no serà la primera... Bueno, és la primera vegada d'anar jove, però pot ser... puc fer mil milions més. N'hi ha diversos concursos a Mallorca i volia participar en ells amb diferents històries de còmic, i si n'hi ha algun moment... És que estic ara fent un còmic complet de 10 capítols, que ja són 120 pàgines, que m'agradaria tenir-lo en tipus complet per presentar-lo a algun tipus com al meu portfolio. Algun dia d'aquestes de... Com els Comic Nostrum, que venen molts de... representants, d'editorials, i tenir ja un treball perfecte per presentar-lo i dir, ja està, aquest és el meu comens d'artista de còmic.
Ni més ni menys que un àlbum de 120 pàgines,
sí,
picasal, picasal. Vull dir, ara, per fer-nos una idea, un àlbum clàssic europeu, per exemple, un Tintín, un Astèrix, són, sí. què, 60,
sí,
no?
Sí, sí, 60 màxim, i dona sí. gràcies. 45-60. Sí, és que, bueno, va ser el meu TFG, la meva presentació sí. del treball final per a la universitat.
Rau.
Exactament. Vaig posar aquesta... Estava molt, molt, molt emocionada i em vaig flipar un poquet.
Estem parlant d'una feina mastodòntica. Explica una mica com és. Ho dic perquè jo crec que sovint es desconeix la feina que suposa per un dibuixant de còmics fer un còmic.
Sí, és molt complicat. És una cosa de... No és només dibuixar, no agafes un paper i comences a dibuixar i automàticament ja tens una història feta. És una cosa més de... Tens que guionitzar, tens que pensar si això val la pena, crear una història, els personatges, després fer un estudi dels personatges, un estudi de l'ambient, de l'escenari, i després la narració. Si no és una bona història, ja dona igual si la dibuixes molt bé, perquè les persones no s'enganxaran a la història. N'hi ha molts dibuixants que són una locura i el guió és una caca. Però en aquest cas és el que tu evites, perquè estàs estudiant això, saps els errors que fan els grans, i ho intentes evitar, i doncs és molt cansino, és repetitiu, és superlargo. És que vaig estar, que són 2 anys fent un còmic. Ho podria fer ara superràpid, perquè també les primeres experiències són... molt més lentes i traumàtiques, perquè no saps què estàs fent. Però sí que va ser super, super cansino. I tot el rato presentar això als meus professors i que em deien, no, canvia. Això és una merda, tens que canviar això. Jo no faria això, tens que fer això. I va ser com tot el rato estar amunt i després baixar-me. Amunt i baixar-me. Era depressiu i després super emocionant quan et deien que estava guai. I era, és constant... altibajos emocionals i molt de temps invertit. Vaig tindre una fissura a la mà, un esguince per la tensió que vaig tindre fent, perquè jo ho faig a digital, però tots els bocetos, tots els sketches estan fent a tradicional. Primer ho faig un guió a l'ordinador i després estic fent els sketches a la meva, a el meu sketchbook. I d'ahir ho digitalitzo amb una foto i després faig el típico de dibuixar, no calcar, dibuixar per damunt del teu sketch.
Sí.
I d'ahir va ser horrible, en sèrio, va ser molt, 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 molt cansino. I era constant, de la meva mateixa posició tots els dies, 4 hores, el mateix lloc, perquè clar, és un estudi, estàs tota rato al mateix sitio mirant a la paret i mirant a la pantalla amb els ulls super injectats en sang, saps? Va ser un cachondeo. Però també jo crec que el que és gratificant i el que fa que tot valgui la pena és quan ho termines, quan veus el físic, quan veus el final, quan estàs presentant, dius, buah, podria haver estat 10 hores al meu escritori. Que no és veritat, perquè estava morint-me, però sí que dona... Que es compensa. Compensa molt quan tens el teu treball finalitzat o quan dius, això m'està quedant com tenia pensat. I a certes cases estic, encara està en procés, però estava super orgullosa del meu treball. Va ser una passada fer-ho i ho tornaria a fer.
Bebé, què trobem a la teva llibreria? Quins són els teus autors fetitxe, diguem-ne?
Uf, estic ara... En Jacques Martin és el meu referent com dibuixant d'aquestos de sa època, tipus Tintín o Hergé. Estava consumint molt dels seus còmics, no té res a veure amb el meu estil, però és una passada, m'encanta les històries de romans i tot, i són super tomos gigants. Després de C Comics, que estic molt al món de Marvel, de Batman, molt, super, super al món de Batman, és el meu preferit, Jorge Jiménez, és dibuixant espanyol de Màlaga, és una passada.
Sí, el de Paracuellos i companyia.
Bof, és una locura, estic super, super, super contenta de poder algun dia anar a algun com, sí, una Comic-Con d'aquestes de París o de Barcelona i poder veure'l, perquè tinc totes les seves edicions a casa.
Estem parlant d'un dels dibuixants de còmic més grandiosos del segle XX al nostre país.
Sí.
I que a més té obres interessantíssimes en àmbit històrico-social, no?
Sí, 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 sí. És molt guai. I també està fent com grup amb, bueno, pareja amb en Tomeu Morell, que ell no és dibuixant, bueno, és dibuixant, òbviament, sí, però està el color, el tema de color, perquè és còmic, bueno, ja saps, que és còmic americà, té guió, un guionista, després té un que només fa la tinta i després un que posa el color.
El dibuix, sí.
Exacte, i és una passada, així també jo ho admiro molt. Tinc aquests dos referents al còmic americà dels superherois. I ara estic amb ells, normalment, tinc només ara ulls per els dos d'aquestos.
Marjan Satrapi o la Bea Les, més que guanya la Premi Nacional del Còmic.
Buah.
Amb això tan curiós, no?, de fer un còmic amb...
Això és una passada.
Amb costures.
Jo mai ho havia pensat. És un mix de dues coses super rares.
Imagineu-vos dibuixar amb fil i agulla, sí, o no sé,
sí,
com
sí,
ho
sí.
fa.
Crec, sí, té que ser... És manual? No ho sé, no tinc ni idea, però és una passada. I això sí que són... Aquestes coses són superguais de dir... Buah, pots mesclar dues coses que no tenen res a veure i fer és la millor obra del món. Una passada. Mm-hmm.
Doncs ja veieu, un torrent de creativitat, d'il·lusió, sobretot, i de molt de talent. És una Bebé Sobrino que avui ha volgut acompanyar-nos una estona aquí a Ràdio Illa. T'ho agraïm moltíssim, Bebé, i sobretot que obris el teu cor amb naltros i parlis d'una forma tan natural, tan esplèndida de tu i de la teva feina. Et desitjam molta sort i poder-te rebre més vegades aquí.
Moltíssimes gràcies, i jo també ho espero.